Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El conseller de Territori, Damià Calvet, cessa el director de Territori a les Terres de l'Ebre, el també alcalde de Ribarroja, Antonio Suárez. Montse Manent.
La destitució arriba l'endemà que Suárez aprovés ahir la licitació d'obres pel polèmic abocador de Ribarroja d'Ebre, malgrat l'oposició del Territori i de la Generalitat.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
En un comunicat, el departament ha comunicat el cessament per pèrdua de confiança en la seva persona. Al càrrec el substituirà en els propers dies Lídia Pino. El seu cessament havia estat demanat ja fa setmanes per Esquerra Republicana i aquest dijous mateix per la plataforma Ribera Digna. Pel portaveu Àlex de la Guia, Suárez s'havia quedat sol.
No té altre argument que enfrontar Ribarroja amb la Ribera d'Ebre i no té altre argument que el dels diners i els 14 llocs de treball.
Front obert per l'avantprojecte de buidatge del polèmic abocador de Vacamorta al Baix Empordà.
L'Ajuntament de Cruïlles i diverses entitats ecologistes reclamen la restauració total d'aquest paratge i s'oposen frontalment al pla de la Generalitat perquè consideren que s'ha tirat endavant sense el consens del territori.
Televisió Costa Brava, Joana Valent.
Demanen un pla de seguretat inexistent i que es faci una restauració total del paisatge i no un buidatge parcial a partir del 2003, com proposa la Generalitat. Salvi Casas és l'alcalde de Cruïlles.
Aquest estudi que veiem que s'ha fet corregent i amb poca serietat, que volem que s'analitzi realment què hi ha en aquest abocador i que es prenguin les millors decisions per complir aquesta sentència.
Front comú dels alcaldes de la Noguera i la Ribagorça per limitar les visites al Congost de Montrebei i la navegació a l'embassament de Canelles.
Els batlles es veuen incapaços de fer front a l'allau de visites i reclamen als consells comarcals que es prioritzi la preservació de la natura.
Ràdio Rosselló, Carla Aparicio.
Remarquen que no tenen mitjans per assumir el volum de visitants, que se situa al voltant dels 200.000 a l'any. Escoltem a Lourdes Pena, que és la presidenta del Consell Comarcal de la Ribagorça.
Això també se'ns pot tornar en contra, perquè si tu vens a disfrutar del Montsec i te trobes allò semblant les Rambles, el Montsec té que tindre unes altres connotacions, doncs natura, paisatge i gaudí.
Crítiques de l'oposició i de l'executiu espanyol per la decisió del govern de crear un cos d'escorta per al president i els expresidents.
La portaveu del govern espanyol ha qualificat d'aberrant la creació d'una unitat d'aquestes característiques. Isabel Celà assegura que demanaran explicacions a la Generalitat.
Requerimiento básico es la neutralidad ideológica. Por tanto, si esta información es la que se cuenta, si esto es así, sería aberrante. No lo podemos contemplar. No lo podemos contemplar. Por tanto, lo primero que hay que hacer es pedir explicaciones al govern y que lo aclare.
La Fura dels Baus representarà una nova versió de la llegenda del Pont del Diable de Martorell el proper 27 d'abril.
La Fura dels Baus comptarà per aquest espectacle amb la participació de diversos artistes locals. Sergi Corral és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Martorell i destaca l'evolució de l'espectacle.
Podria dir, a més a més, que és com la consolidació, que la representació de la llegenda del Pont del Diable a Martorell com queda, no? Quan va començar fa 8 anys, és una cosa, després d'aquests 8 anys és com es consolida.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades per l'inestabilitat amb el pas d'un sistema frontal que creuarà Catalunya durant les hores, sobretot nocturnes, i deixarà precipitació arreu del territori. De moment, els xàfecs estan arribant de manera dispersa, però seran una mica més extensos i generals, especialment a partir del vespre i durant la nit. De fet, durant la matinada tendirà ja anar minvant la precipitació, especialment cap a les terres de l'Ebre, on el vent de mestral tendirà a fer escampat no només la pluja, sinó també els núvols. Durant la matinada, en conjunt, els núvols aniran a menys, també la precipitació quedarà més restringida cap al nord i nord-est del territori. i durant la jornada de dissabte s'espera en conjunt un matí més assolellat amb pocs núvols i molt restringits a punts del terç nord del país, i ja serà durant la tarda quan creixin nuvolades a punts de muntanya amb ruixats especialment cap al Pirineu, Prepirineu i interior del quadrant nord-est. D'altra banda, els xàfecs i les precipitacions d'avui fins la matinada podran ser en forma de ruixat d'intensitat forta amb probabilitat baixa, especialment cap a les zones de Catalunya central i el sector central del litoral i prelitoral. La cota de neu, si bé s'inicia entorn dels 1.400 metres, anirà baixant i puntualment durant aquesta propera nit hi podrà haver algun xàfec amb una cota de neu per sota dels 1.000 metres. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit. Avui que hem de lamentar la mort del conductor d'un vehicle que ha topat amb un camió a la B100 a Sant Guim de Freixenet, a la Segarra. Ara sí, coneguem l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Algunes dies amb problemes, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ens fixem avui sobretot en la B23, on hi ha hagut un accident que ja s'ha retirat, però encara es mantenen retencions entre Sant Feliu i el Nus de Papiol en sentit enllaç amb l'autopista P7, i això afecta de retruc també el cinturó del litoral, amb aturades entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu. També cues habituals a aquesta hora a la B24, a l'enllaç amb la Nacional 340, a Cervelló, i aturades també destacades a la Ronda de Dalt. En sentit Trinitat trobareu cues habituals entre Esplugues i Valldaura, i també hi ha cues en sentit Llobregat entre Guineueta i Vallcarca per un accident que també ja està retirat. De moment això és tot, des de Catalunya Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La decisió de l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre de licitar les obres del polèmic abocador ja té resposta des de la Generalitat. Avui mateix el conseller de Territori, Damià Calvet, ha cessat en el càrrec de delegat territorial a les Terres de l'Ebre el també alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez. I mentrestant, el territori i la plataforma Ribera Digna ja prepara tota una ofensiva jurídica per aturar el projecte. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. Poc més de 24 hores després, Antonio Suárez ha estat cessat com a director territorial de Territori i Sostenibilitat pel conseller Damià Calvet. En un comunicat, el departament ha comunicat el cessament per pèrdua de confiança en la seva persona. Suárez havia sigut designat pel conseller ara empresonat Josep Rull, al càrrec que el substituirà en els propers dies Lídia Pino. De Móra d'Ebre ha treballat als serveis territorials d'habitatge i medi ambient a Tarragona i actualment és cap de secció de suport judicial al Departament de Justícia. De moment, Suárez no ha fet declaracions als mitjans. El seu cessament havia estat demanat ja fa setmanes per Esquerra Republicana i aquest dijous mateix per la plataforma Ribera Digna. Pel portaveu Àlex de la Guia, Suárez s'havia quedat sol.
No té altre argument que enfrontar Riba-roja amb la Ribera d'Ebre, i no té altre argument que el dels diners i els 14 llocs de treball, que ja em diràs tu quin futur ens poden portar 14 llocs de treball a canvi d'hectàrees i hectàrees de merda a la comarca.
El moviment social prepara una nova gran mobilització i ja està treballant en un front jurídic institucional coordinadament amb el Consell Comarcal per aturar per totes el projecte.
I a l'altra punta de Catalunya també hi ha un front obert per l'avantprojecte de buidatge d'un altre polèmic abocador, el de Vacamorta, al Baix. L'Ajuntament de Cruïlles i diverses entitats ecologistes reclamen la restauració total d'aquest paratge. Per això s'oposen frontalment al Pla de la Generalitat, perquè consideren que s'ha tirat endavant sense el consens del territori. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, la plataforma alternativa a l'abocador de Cruïlles i el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius qualifiquen el buidatge de Vacamorta d'un problema de país i demanen responsabilitats a la Generalitat per 18 anys d'incompliments. Rebutgen frontalment l'avantprojecte perquè s'ha fet sense trepitjar el terreny i no reflecteix ni les tonelades de brossa acumulades ni la seva tipologia. Demanen un pla de seguretat inexistent i que es faci una restauració total del paisatge i no un buidatge parcial a partir del 2003 com proposa la Generalitat. Salvi Casas és l'alcalde de Cruïlles.
Hem de remarcar que aquest estudi, que veiem que s'ha fet corregent i amb poca serietat, que volem que s'analitzi realment què hi ha en aquest abocador i que a partir de l'anàlisi exhaustiu es prenguin les millors decisions per complir aquesta sentència.
Ajuntament i ecologistes també han insistit en la necessitat de comptar amb una comissió de seguiment efectiva, petició a la qual la Generalitat ja ha respost convocant una sessió de seguiment pel proper 25 d'abril.
Front comú dels alcaldes de la Noguera i la Ribagorça per limitar les visites al paratge de Montrebei i la navegació a l'embassament de Canelles. Els batlles es veuen incapaços de fer front a l'allau de persones que visiten cada any aquest emblemàtic paratge i reclamen que es prioritzi la preservació de la natura. De moment, els consells comarcals de la Noguera i la Ribagorça s'han compromès avui a invertir en el manteniment de la passarel·la, ara ja reoberta al públic. Ràdio Rosselló, Carla Aparicio, bona tarda.
Bona tarda. Des d'Àger a la Noguera i Viacamp a la Ribagorça valoren positivament el boom que ha viscut el Congost, però remarquen que no tenen mitjans per assumir el volum de visitants, que se situa al voltant dels 200.000 a l'any. Escoltem a Lourdes Pena, que és la presidenta del Consell Comarcal de la Ribagorça.
Això també se'ns pot tornar en contra, perquè si tu vens a disfrutar del Montsec i te trobes, ja et dic, allí dius allò semblant les Rambles, pues no, per anar a les Rambles ja te'n vas a Barcelona. El Montsec té que tindre unes altres connotacions, pues, natura, paisatge i gaudir.
Els consells de la Noguera i la Ribagorça han signat un conveni de col·laboració pel manteniment de la passarel·la que travessa el Congost, que ja s'ha reobert al públic després de la reparació que ha costat més de 50.000 euros.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Crítiques de l'oposició i de l'executiu espanyol per la decisió del govern de crear un cos d'escorta per al president i els expresidents. El PSC i Ciutadans demanen la compareixença al Parlament dels consellers Budó i Buch per donar explicacions sobre aquesta unitat.
Interior treballa aquests dies en la creació de l'àrea de seguretat institucional. La compondran 80 agents encarregats directament de protegir el president, la consellera de Presidència i els expresidents. Dependran directament de Presidència i no del cos de Mossos, com fins ara. La portaveu del govern espanyol ha qualificat d'aberrant la creació d'una unitat d'aquestes característiques. Isabel Celà assegura que demanaran explicacions a la Generalitat.
Requerimiento básico es la neutralidad ideológica. Por tanto, si esta información es la que se cuenta, si esto es así, sería aberrante. No lo podemos contemplar. No lo podemos contemplar. Por tanto, lo primero que hay que hacer es pedir explicaciones al gobierno y que lo aclare.
De fet, el PSC i Ciutadans ja han demanat la compareixència al Parlament de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i del conseller d'Interior, Miquel Buch, per donar explicacions sobre la nova àrea de seguretat institucional i el procés de selecció dels agents. La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, també ha reclamat via Twitter a Torra una compareixença urgent sobre la qüestió. En el rerefons de la polèmica hi ha el fet que fa mesos que la Moncloa va fer retirar l'escorta de Carles Puigdemont. Actualment la protecció que té l'expresident és d'agents voluntaris que la duen a terme en el seu temps lliure.
L'Ajuntament de Berga desobeeix a la Junta Electoral Central i no despenja de la façana del consistori l'estelada, els llaços grocs i la pancarta que demana la llibertat dels presos. Televisió del Berguedà, Manel Medina.
L'equip de govern de la CUP no ha fet cap declaració al respecte, però la seva intenció és mantenir-los. L'Assemblea i Òmnium Cultural van celebrar ahir aquesta decisió, tot el contrari que el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Berga, Josep Antoni López Noguera, que ha manifestat avui a Televisió del Berguedà la seva intenció de requerir a la Junta Electoral que expecta i, si cal, portar-ho a la Fiscalia per la retirada definitiva dels símbols.
Demanarem, doncs, una altra vegada a la Junta Electoral, doncs, que intervingui, si no, a la Fiscalia. O sigui que sí, salta la llei, perquè això en període electoral diu que tot això no pot ser. No hauria de ser mai, però període electoral menys.
Pel Partit Popular, la CUP se salta la llei electoral, un fet inadmissible. En altres ajuntaments del Berguedà, com per exemple Porreig, on també es va requerir la retirada de l'estelada, aquesta s'ha deconstruït per tota la façana.
I a Torroella de Montgrí, avui la policia local ha començat a despenjar els llaços grocs i la resta de símbols independentistes als edificis públics per ordre de la Junta Electoral de Zona.
L'alcalde, Josep Maria Rufí, havia rebut fins a dos requeriments per fer-ho. El límit acabava aquest dimecres al migdia, però Rufí s'havia negat a treure'ls. Ara l'ordre de la Junta anava dirigida directament a la policia local, a qui els demanava, a més, fer vigilància permanent per evitar que es tornessin a col·locar. Fons municipals han confirmat que aquest matí ja no hi havia cap símbol, però no han volgut confirmar qui els ha tret.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Tres mesos després de l'incendi de Sant Roc a Badalona, el bloc sinistrat continua precintat, sense subministraments i amb els habitatges pendents de reparació. Tot pel desacord entre els propietaris i les assegurances. Mentrestant, 8 de les 20 famílies afectades han hagut de ser reallotjades per l'administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado, bona tarda.
Bona tarda. Un mes després de l'incendi ja s'havien fet les tasques de retirada de runes, neteja dels espais comunitaris i la instal·lació de les portes d'accés a l'edifici i a la vintena d'habitatges. A partir d'aquí no s'ha fet cap reparació més. Des de l'Ajuntament s'està oferint suport tècnic de mediació per agilitar la situació, però encara no hi ha data d'inici de les obres. La Teresa González és la regidora d'habitatge.
Agilitzant les seves gestions perquè es puguin començar les obres el més aviat possible. La prioritat era de que la reforma, o sigui, tota la part comunitària estigués disponible. Per tant, s'han de desencallar aquests tràmits que hi ha entre l'administració i les assegurances de dades particulars per poder posar en marxa la llum, que funcioni l'ascensor i que aquestes famílies puguin anar a viure en els seus habitatges.
Recordem que a banda de les tres víctimes mortals van ser 20 les famílies afectades que tres mesos després no han pogut tornar a casa seva. Algunes han estat reallotjades per l'administració. Segons explica González, el consistori s'ha fet càrrec en tot moment dels lloguers de les persones reallotjades i de la compra dels mobles bàsics. Altres despeses, com electrodomèstics o la donada d'alta dels serveis de subministrament dels nous habitatges, han hagut d'anar a càrrec dels veïns.
El jutjat de Guàrdia de Blanes a la Selva ha enviat a la presó un jove acusat de violar una noia que dormia en un caixer de Lloret de Mar.
Els fets van passar la nit del 23 de febrer. La víctima va perdre l'últim autobús per tornar a casa i va decidir dormir en un caixer de la localitat. Mentre dormia, dos homes van entrar, la van despertar i la van amenaçar per fer-la anar fins a un carreró. Allà un d'ells la va violar. Els Mossos d'Esquadra a Girona van obrir una investigació i van detenir l'agressor dimecres. La víctima el va identificar a la roda de reconeixement i també s'han recopilat imatges de càmeres de videovigilància. L'acusat té 23 anys i antecedents policials. La investigació continua oberta per intentar identificar l'altre sospitós.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
A Tarragona ja hi ha calendari per l'inici d'obres del macrocomplex turístic Hard Rock a Vilaseca i Salou. Segons ha informat TAC12, els treballs podrien començar el mes que ve. El macroprojecte contempla la construcció d'hotels, casinos, botigues i equipaments per la primera línia de costa tarragonina. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Aquest és el calendari amb què estan treballant els operadors implicats en el projecte. El projecte de Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, començarà per una primera fase d'uns 665 milions. Aquesta contempla un miler d'habitacions hoteleres, un casino, una avinguda comercial amb botigues i equipaments adreçats a l'oci i l'entreteniment. Està previst que en paral·lel a les obres es faci l'adequació dels terrenys i dels serveis necessaris. Els primers treballs inclouran la construcció d'un hotel en forma de la icònica guitarra de Hard Rock de 600 habitacions. En aquest hotel hi haurà l'únic casino que podrà tenir el complex, amb una superfície de fins a 10.000 metres quadrats. Per la seva banda, Port Aventura desenvoluparà un segon hotel d'unes 400 habitacions i enfocat al públic familiar. I el Value Retail, l'empresa que gestiona la Roca Village, impulsarà un espai de 75 botigues al llarg d'una avinguda que vertebrarà al complex. A més, Hard Rock preveu construir una gran piscina de 6.000 metres quadrats i un espai amb capacitat per 15.000 persones.
Es normalitza la situació laboral de la plantilla de l'escorxador Le Porc Gourmet a Santa Eugènia de Berga després de l'acord per contractar tots els treballadors que figuraven com a falsos cooperativistes. El primer pas en aquesta normalització han estat les eleccions sindicals, en les quals Comissions Obreres ha obtingut 10 dels 13 delegats. El 9FM, Isaac Moreno, bona tarda.
Bona tarda. Ara, un cop els treballadors han passat al règim general, toca la fase d'empoderament i el primer pas és regular la internalització dels treballadors. Escoltem per aquest ordre Juan Jiménez i Lalo Plata, responsables de Comissions Obreres al Vallès Oriental, al Maresme i Osona.
Fa 3 anys no tenien cap garantia, no tenien cap dret. Avui ja tenen un comitè d'empresa, ja tenen més garanties, tenen més drets i ara falta la internalització dels treballadors i les treballadores dintre del grupo Jorge.
Y eso es lo que nosotros vamos a forzar. Tenemos un acuerdo de obligado cumplimiento y se va a cumplir. Esta gente acabará trabajando en el grupo Jorge.
Des del sindicat alerten que el sistema de falses cooperatives que han aconseguit frenar Le Porc Gourmet s'estén a altres sectors de l'economia col·laborativa i serà un dels seus cavalls de batalla.
Repassem altres notícies destacades del dia. La central nuclear de Vandellòs 2 segueix inactiva després d'haver registrat una aturada que no estava programada a causa del baix cabal d'aigua al reactor i que els sistemes de protecció han activat el protocol de seguretat. La central i el Consell de Seguretat Nuclear han afirmat que en cap moment hi ha hagut risc per les persones i el medi ambient. Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ricard del Amo.
La central nuclear Vandellòs 2 continua parada des d'ahir a les 3 de la tarda. Quan la planta va fer una aturada no programada, en detectar-se un baix cabal d'aigua al reactor. L'associació nuclear Escó Vandellòs, ANAF, que és l'empresa propietària de la central, va detallar que la parada fou causada per l'actuació d'un dels sistemes de protecció que hauria actuat automàticament. ANAF afirma que tots els sistemes de seguretat van funcionar correctament i que l'equip tècnic està ara estudiant la causa dels fets i que s'està treballant per poder-la connectar en els pròxims dies a la xarxa elèctrica. L'associació nuclear Escó Vandellòs, ANAF, i el Consejo de Seguridad Nuclear diuen que no hi ha hagut cap risc per les persones ni pel medi ambient.
La Generalitat anima els ciutadans a reutilitzar tota mena de productes abans de llançar-los, reparar-los, intercanviar-los, donar-los o revendre'ls. Ho fa amb una campanya que s'ha presentat avui i que es diu Fes-lo nou de nou. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El govern fomenta la reutilització d'objectes com a prevenció, per buidar les deixalleries, han dit. Per això animen a intercanviar-los amb els veïns, fer donacions o portar-los a arreglar per reutilitzar. Però el govern també anima a revendre objectes des de les plataformes online. Així es diuen els anuncis que faran.
Si t'has canviat de pis i no hi cap al sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou.
I així ho diu el director de l'Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tost.
Els que esteu aquí, si utilitzeu això de l'eBay o altres xarxes o Wallapop per despendre o donar coses. És a dir, abans que ho llancis el contenidor, això, busca una xarxa i ven-ho.
La campanya costa 2 milions d'euros.
En cultura, l'Ajuntament de Martorell i la Fura dels Baus han presentat aquest matí la nova versió de la llegenda del Pont del Diable, que es representarà en aquest emblemàtic espai el proper 27 d'abril, dins els actes de la Fira de Primavera. La Fura dels Baus comptarà per aquest espectacle amb la participació de diversos artistes locals. Irene Segalés, bona tarda.
Bona tarda. L'ubicació del Pont del Diable de Martorell, enmig d'un eix de comunicacions com una autopista, una autovia i les vies de l'AVE i de Renfe, està la font d'inspiració del nou espectacle de la Fura dels Baus, que reinterpreta la llegenda del Pont del Diable. L'objectiu és fer reflexionar els espectadors sobre el desenvolupament sostenible. En la representació, de gran format, hi participaran diversos artistes locals. Sergi Corral és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Martorell.
Jo m'atreviria a dir, a més, que és com la consolidació, que la representació de la llegenda del Pont del Diable a Martorell, com queda, no? Quan va començar fa 8 anys, és una cosa, després d'aquests 8 anys, és com es consolida.
La llegenda del Pont del Diable es faran dues sessions el 27 d'abril, la primera a 9:45 de la nit i la segona a 10:45.
I arrenca l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, el Festival Internacional de Novel·la Criminal en Català, el Bifa Sang. Des d'avui fins diumenge, els assistents podran gaudir d'un programa variat d'actes amb diverses novetats. L'Espluga FM, Arnau Martínez.
Per primera vegada s'ha convocat un concurs de microrelats. També s'han convidat els editors del festival i es presentarà una beca de creació artística impulsada amb el Museu de la Vida Rural. El concurs de microrelats ja s'ha tancat i ha tingut una bona xifra de participació. Tant és així que s'havien de donar 5 premis i finalment se'n donaran 7. Els editors, fins ara les presentacions de les novel·les, aquesta edició en seran 70, les feien els mateixos autors. Enguany seran els editors que explicaran les obres, això sí, acompanyats dels autors. Escoltem un dels comissaris del festival, Salvador Balcells.
L'editor és, evidentment, un element necessari. Sense ell l'obra no existiria. L'escriptor tindria molt més difícil per publicar. Sempre hem col·laborat amb ells, també, des de que es fa el festival, però aquesta vegada els volem donar també un major protagonisme.
L'última novetat és, doncs, una beca de creació impulsada entre el Museu de la Vida Rural i l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, amb l'acompanyament del festival.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Fraikin Granollers ja és semifinalista de la Copa del Rei d'handbol.
Els Antonio Rama han arrasat a la de Mar de Lleó per 31-23 en un partit dominat pels granollerins. A partir de 9:45 serà el torn del Barça, el favorit a aconseguir el títol. Els de Ricard Pasqual debuten al quarts de final contra el Puente Genil.
Avui dia clau per la nova llei de l'esport.
El Parlament de Catalunya ha validat les signatures de la iniciativa legislativa popular per a una renovació de la legislació. Aquest migdia la Comissió de Control ha donat el vistiplau a la iniciativa que ha recollit 154.500 signatures. A l'acte hi han assistit els promotors de la ILP, les federacions esportives catalanes emmarcades a la UFEC. La validació era l'últim pas perquè el text comenci el curs parlamentari i es plasmi en una nova llei. Escoltem el promotor de la ILP, el president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Gerard Esteve.
És l'obligació que ara tindrà el Parlament, debatre-la, millorar-la, incorporar també les esmenes d'altres sectors que tothom s'acabi sentint còmode. Aquest és el compromís que tenim nosaltres com a comissió promotora, però també amb el govern i amb la resta de partits, i a partir d'aquí doncs, treballar perquè això sigui un fruit abans de final d'any. Nosaltres ens basem en tres pilars fonamentals. El primer, passar tot el que és la normativa que afecta les entitats sense ànim de lucre al Codi Civil, equiparant-se a la resta d'entitats socials i civils de Catalunya. El segon és crear un gran paraigües organitzatiu que ens equipari a la resta d'Europa i a la resta del món. I a l'últim, un finançament digne per les entitats sense ànim de lucre, pels clubs, per les federacions.
En bàsquet, a la Lliga Femenina, el Cadí La Seu podria competir a Europa la propera temporada.
Primer caldrà que es classifiquin, però la directiva ha obert la porta a inscriure si s'acaba aconseguint. Aquest cap de setmana s'acaba la Lliga regular, però el partit contra l'Arasaki serà intranscendent, perquè ja té assegurada la participació al play-off. És per això que la mirada ja se centra en els quarts de final. Si el supera, tindrà el bitllet per disputar la competició europea al proper curs.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 10 d'abril, Pablo Heras Casado torna a l'auditori per dirigir una de les orquestres de cambra més importants del moment, la Mahler Chamber Orchestra.
Sonaran dues obres emblemàtiques de Manuel de Falla, El amor brujo i El sombrero de tres picos, aquesta última en commemoració del centenari de la seva estrena. Tancarà el programa la suite de Pulcinella de Stravinsky.
No t'ho perdis. Entrades a la venda a auditori.cat.
Descobreix la Barcelona que hi ha més enllà de la ciutat, des del mar fins als Pirineus. Gaudeix de l'oferta turística de les comarques de Barcelona. Parcs naturals, gastronomia, turisme esportiu i una arquitectura única al món. Descobreix-ho tot al web barcelonaesmolmes.cat. Diputació de Barcelona.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya, cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert ara en fa 100 anys.
Seguim amb els adagis del calendari, Judit?
Sí, avui amb el mes d'abril. Començo amb aquest. Abril plujós fa l'any profitós.
Al principi o a la fi, abril ser roí.
Pobre abril, però sí, noi, no té bona fama. Mira què diu aquest. Abril, abriler, sol ser traicioner.
I aquest, abril, abrilet, més dolent que set.
Caram, sort que n'hi ha algun que gira. L'abril, per ser bon abril, ha de tenir pluges mil.
Sí, sí, però el segueixen tractant de ximple. El mes d'abril tan prompte plora com riu.
Saps què et dic? No hi ha abril que no sigui roí, al principi o a la fi. La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubeña Guàrdia i Abel Font.
Sabies que...
La pera és sabrosa i refrescant. Destaca per la seva aportació d'aigua, fibra i potassi. Conté vitamines del grup B en petites quantitats. És suaument astringent per la seva composició de tanins, els quals tenen també un efecte antiinflamatori, de manera que resulta beneficiosa en casos de trastorns digestius com diarrea, gastritis i úlceres. El seu efecte diurètic també és beneficiosa en cas de retenció de líquids. A més, gràcies al seu baix contingut en hidrats de carboni, són molt recomanables pels qui pateixen diabetis. Així que mengeu peres, que sempre són bones.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El conseller de Territori, Damià Calvet, cessa el director de Territori a les Terres de l'Ebre, el també alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez. Montse Manent.
La destitució arriba l'endemà que Suárez aprovés ahir la licitació d'obres pel polèmic abocador de Riba-roja d'Ebre, malgrat l'oposició del territori i de la Generalitat.
Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas.
En un comunicat, el departament ha comunicat el cessament per pèrdua de confiança en la seva persona. Al càrrec el substituiran els propers dies Lídia Pino. El seu cessament havia estat demanat ja fa setmanes per Esquerra Republicana i aquest dijous mateix per la plataforma Ribera Digna. Pel portaveu Àlex de la Guia, Suárez s'havia quedat sol.
No té altre argument que enfrontar Riba-roja amb la Ribera d'Ebre i no té altre argument que el dels diners i els 14 llocs de treball.
Front obert parlava en projecte de buidatge del polèmic abocador de Vacamorta al Baix Empordà.
L'Ajuntament de Cruïlles i diverses entitats ecologistes reclamen la restauració total d'aquest paratge i s'oposen frontalment al pla de la Generalitat perquè consideren que s'ha tirat endavant sense el consens del territori.
Televisió Costa Brava, Joana Valent.
Demanen un pla de seguretat inexistent i que es faci una restauració total del paisatge i no un buidatge parcial a partir del 2003, com proposa la Generalitat. Salvi Casas és l'alcalde de Cruïlles.
Aquest estudi que veiem que s'ha fet corregent i amb poca serietat, que volem que s'analitzi realment què hi ha en aquest abocador i que es prenguin les millors decisions per complir aquesta sentència.
Front comú dels alcaldes de la Noguera i la Ribagorça per limitar les visites al Congost de Montrebei i la navegació a l'embassament de Canelles.
Els batlles es veuen incapaços de fer front a l'allau de visitants i reclamen als consells comarcals que es prioritzi la preservació de la natura.
Ràdio Rosselló, Carla Aparicio.
Remarquen que no tenen mitjans per assumir el volum de visitants que se situa al voltant dels 200.000 a l'any. Escoltem a Lourdes Pena, que és la presidenta del Consell Comarcal de la Ribagorça.
Això també se'ns pot tornar en contra, perquè si tu vens a disfrutar del Montsec i te trobes allò semblant les Rambles, el Montsec té que tindre unes altres connotacions, doncs natura, paisatge i gaudir.
Crítiques de l'oposició i de l'executiu espanyol per la decisió del govern de crear un cos d'escorta per al president i els expresidents.
La portaveu del govern espanyol ha qualificat d'aberrant la creació d'una unitat d'aquestes característiques. Isabel Celà assegura que demanaran explicacions a la Generalitat.
Requerimiento básico es la neutralidad ideológica. Por tanto, si esta información es la que se cuenta, si esto es así, sería aberrante. No lo podemos contemplar, no lo podemos contemplar. Por tanto, lo primero que hay que hacer es pedir explicaciones al gobierno y que lo aclare.
La Fura dels Baus representarà una nova versió de la llegenda del Pont del Diable de Martorell el proper 27 d'abril.
La Fura dels Baus comptarà per aquest espectacle amb la participació de diversos artistes locals. Sergi Corral és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Martorell i destaca l'evolució de l'espectacle.
Jo m'atreviria a dir, a més, que és com la consolidació, que la representació de la llegenda del Pont del Diable, com queda, no? Quan va començar fa 8 anys que va ser una cosa, després d'aquests 8 anys és com es consolida.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les properes hores vindran marcades per l'inestabilitat amb el pas d'un sistema frontal que creuarà
Catalunya durant les hores, sobretot nocturnes, i deixarà precipitació arreu del territori. De moment, els xàfecs estan arribant de manera dispersa, però seran una mica més extensos i generals, especialment a partir del vespre i durant la nit. De fet, durant la matinada tendirà ja anar minvant la precipitació, especialment cap a les Terres de l'Ebre, on el vent de mestral tendirà a fer escampat, no només la pluja, sinó també els núvols. Durant la matinada, en conjunt, els núvols aniran a menys, també la precipitació quedarà més restringida cap al nord i nord-est del territori. I durant la jornada de dissabte s'espera en conjunt un matí més assolellat, amb pocs núvols i molt restringits a punts del terç nord del país, i ja serà durant la tarda quan creixin nuvolades a punts de muntanya amb ruixats, especialment cap al Pirineu, Prepirineu i interior del quadrant nord-est. D'altra banda, els xàfecs i les precipitacions d'avui fins la matinada podran ser doncs en forma de ruixat d'intensitat forta amb probabilitat baixa, especialment cap a les zones de Catalunya central i el sector central del litoral i prelitoral. La cota de neu, si bé s'inicia en torn als 1.400 metres, anirà baixant i puntualment durant aquesta propera nit hi podrà haver algun xàfec amb una cota de neu per sota dels 1.000 metres. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit. Avui que hem de lamentar la mort del conductor d'un vehicle que ha topat amb un camió a la B100 a Sant Guim de Freixenet, a la Segarra. Ara sí, coneguem l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que ha millorat molt el trànsit en general en aquesta xarxa viària, també a les vies més properes a Barcelona, de grans cues, grans incidències, en principi no n'hauríeu de trobar. Hi ha trams d'aturades encara intermitents aquí a la B23, com a molt 2 quilòmetres, a la zona del Papiol, aquests dos carrils que van a buscar la P7 en sentit nord, en sentit Girona. També veiem ara força lentitud a la Nacional 340, a la zona de Vallirana, i a l'extrem nord de Barcelona, poca cosa, un pèl de lentitud a la C58, per exemple, a Badia, en sentit Barcelona, o més intensitat a la C17 a Parets, en sentit nord. Però, com us dèiem, en general, millor el trànsit, i a més, molt ràpidament, en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
La decisió de l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre de licitar les obres del polèmic abocador ja té resposta des de la Generalitat. Avui mateix el conseller de Territori, Damià Calvet, ha cessat en el càrrec de delegat territorial a les Terres de l'Ebre el també alcalde de Riba-roja, Antonio Suárez. I mentrestant, al territori, la plataforma Ribera Digna ja ha preparat tota una ofensiva jurídica per aturar el projecte. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. Poc més de 24 hores després, Antonio Suárez ha estat cessat com a director territorial de Territori i Sostenibilitat pel conseller Damià Calvet. En un comunicat, el departament ha comunicat el cessament per pèrdua de confiança en la seva persona. Suárez havia sigut designat pel conseller ara empresonat Josep Rull, al càrrec que el substituiran els propers dies Lídia Pino. De Móra d'Ebre ha treballat als serveis territorials d'habitatge i medi ambient a Tarragona i actualment és cap de secció de suport judicial al Departament de Justícia. De moment, Suárez no ha fet declaracions als mitjans. El seu cessament havia estat demanat ja fa setmanes per Esquerra Republicana i aquest dijous mateix per la plataforma Ribera Digna. Pel portaveu Àlex de la Guia, Suárez s'havia quedat sol.
No té altre argument que enfrontar Riba-roja amb la Ribera d'Ebre i no té altre argument que el dels diners i els 14 llocs de treball, que ja em diràs tu quin futur ens poden portar 14 llocs de treball a canvi d'hectàrees i hectàrees de merda a la comarca.
El moviment social prepara una nova gran mobilització i ja està treballant en un front jurídic institucional coordinadament amb el Consell Comarcal per aturar per totes el projecte.
I a l'altra punta de Catalunya també hi ha un front obert per l'avantprojecte de buidatge d'un altre polèmic abocador, el de Vacamorta, al Baix Empordà. L'Ajuntament de Cruïlles i diverses entitats ecologistes reclamen la restauració total d'aquest paratge. Per això s'oposen frontalment al Pla de la Generalitat perquè consideren que s'ha tirat endavant sense el consens del territori. Televisió Costa Brava, Joana Valent, bona tarda.
Bona tarda. Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, la plataforma alternativa a l'abocador de Cruïlles i el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius qualifiquen el buidatge de Vacamorta d'un problema de país i demanen responsabilitats a la Generalitat per 18 anys d'incompliments. Rebutgen frontalment l'avantprojecte perquè s'ha fet sense trepitjar el terreny i no reflecteix ni les tonelades de brossa acumulades ni la seva tipologia. Demanen un pla de seguretat inexistent i que es faci una restauració total del paisatge i no un buidatge parcial a partir del 2003 com proposa la Generalitat. Salvi Casas és l'alcalde de Cruïlles.
Hem de remarcar que aquest estudi,
que veiem que s'ha fet correguent i amb poca serietat, que volem que s'analitzi realment què hi ha en aquest abocador i que a partir de l'anàlisi exhaustiu es prenguin les millors decisions per complir aquesta sentència.
Ajuntament i ecologistes també han insistit en la necessitat de comptar amb una comissió de seguiment efectiva, petició a la qual la Generalitat ja ha respost convocant una sessió de seguiment pel proper 25 d'abril.
Front comú dels alcaldes de la Noguera i la Ribagorça per limitar les visites al paratge de Mont-rebei i la navegació a l'embassament de Canelles. Els batlles es veuen incapaços de fer front a l'allau de persones que visiten cada any aquest emblemàtic paratge i reclamen que es prioritzi la preservació de la natura. De moment, els Consells Comarcals de la Noguera i la Ribagorça s'han compromès avui a invertir en el manteniment de la passarel·la, ara ja reoberta al públic. Ràdio Rosselló, Carla Aparicio, bona tarda.
Bona tarda. Des d'Àger a la Noguera i Viacamp a la Ribagorça valoren positivament el boom que ha viscut el Congost, però remarquen que no tenen mitjans per assumir el volum de visitants, que se situa al voltant dels 200.000 a l'any. Escoltem a Lourdes Pena, que és la presidenta del Consell Comarcal de la Ribagorça.
Això també se'ns pot tornar en contra, perquè si tu vens a disfrutar del Montsec i te trobes, ja t'ho dic, allí dius allò semblant les Rambles, pues no, per anar a les Rambles ja te'n vas a Barcelona. El Montsec té que tindre unes altres connotacions, pues, natura, paisatge i gaudir.
Els Consells de la Noguera i la Ribagorça han signat un conveni de col·laboració pel manteniment de la passarel·la que travessa el Congost, que ja s'ha reobert al públic després de la reparació que ha costat més de 50.000 euros.
L'Ajuntament de Lleida manté un pols obert amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre pels terrenys on es vol construir l'ampliació de la Fira de la Ciutat. I és que la Confederació considera que són inundables. Avui, l'alcalde Fèlix Larrosa s'ha reunit a Saragossa amb responsables de la Confederació per detallar els treballs que es faran per solucionar-ho. UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
En aquest sentit, Larrosa ha explicat que en el nou POM es planteja una inversió concreta a l'arribada del Segre a Lleida abans del canal de Serós. Es tracta de la construcció d'un mur de contenció en acabar de fer l'acompanyament de l'aigua cap a la canalització que correspon a Endesa. Un altre dels temes tractats ha estat el nou pla d'usos del riu Segre. En aquest sentit, cal destacar que Lleida és una de les ciutats pioneres en disposar d'un pla del riu. Es tracta d'un document estratègic elaborat per la Paeria que té l'objectiu de potenciar la conservació i millora dels valors naturals i historico-culturals vinculats al riu Segre al seu pas per Lleida. En aquesta reunió no s'ha tancat cap dels aspectes tractats. Ha estat, de fet, una primera trobada que ha de servir perquè ambdues parts arribin a punts d'entesa. Per això, afirma la Paeria, ambdues parts seguiran trobant-se.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Crítiques de l'oposició i de l'executiu espanyol per la decisió del govern de crear un cos d'escorta per al president i els expresidents. El PSC i Ciutadans demanen la compareixença al Parlament dels consellers Budó i Buch per donar explicacions sobre aquesta unitat.
Interior treballa aquests dies en la creació de l'àrea de seguretat institucional. La compondran 80 agents encarregats directament de protegir el president, la consellera de presidència i els expresidents. Dependran directament de presidència i no del cos de Mossos, com fins ara. La portaveu del govern espanyol ha qualificat d'aberrant la creació d'una unitat d'aquestes característiques. Isabel Celà assegura que demanaran explicacions a la Generalitat.
Requerimiento básico es la neutralidad. Ideológica. Por tanto, si esta información es la que se cuenta, si esto es así, sería aberrante. No lo podemos contemplar. No lo podemos contemplar. Por tanto, lo primero que hay que hacer es pedir explicaciones al gobierno y que lo aclare.
De fet, el PSC i Ciutadans ja han demanat la compareixença al Parlament de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, i del conseller d'Interior, Miquel Buch, per donar explicacions sobre la nova àrea de seguretat institucional i el procés de selecció dels agents. La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, també ha reclamat via Twitter a Torra una compareixença urgent sobre en el rerefons de la polèmica i el fet que fa mesos que la Moncloa va fer retirar l'escorta de Carles Puigdemont. Actualment, la protecció que té l'expresident és d'agents voluntaris que la duen a terme en el seu temps lliure.
L'Ajuntament de Berga desobeeix a la Junta Electoral Central i no despenja de la façana del consistori l'estelada, els llaços grocs i la pancarta que demana la llibertat dels presos. Televisió del Berguedà, Manel Medina.
L'equip de govern de la CUP no ha fet cap declaració al respecte, però la seva intenció és mantenir-los. L'Assemblea i Òmnium Cultural van celebrar ahir aquesta decisió, tot el contrari que el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Berga, Josep Antoni López Noguera, que ha manifestat avui a Televisió del Berguedà la seva intenció de requerir a la Junta Electoral que actuï al respecte i, si cal, portar-ho a la Fiscalia per la retirada definitiva dels símbols.
Demanarem, doncs, una altra vegada a la Junta Electoral, doncs, que intervingui o, si no, a la Fiscalia. O sigui que sí, sí, salta la llei, perquè això d'un període electoral diu que tot això no pot ser. No hauria de ser mai, però període electoral menys.
Pel Partit Popular, la CUP se salta la llei electoral, un fet inadmissible. En altres ajuntaments del Berguedà, com per exemple Porreig, on també es va requerir la retirada de l'estelada, aquesta s'ha deconstruït per tota la façana.
I a Torroella de Montgrí, avui la policia local ha començat a despenjar els llaços grocs i la resta de símbols independentistes dels edificis públics per ordre de la Junta Electoral de Zona.
L'alcalde, Josep Maria Rufí, havia rebut fins a 2 requeriments per fer-ho. El límit acabava aquest dimecres al migdia, però Rufí s'havia negat a treure'ls. Ara l'ordre de la Junta anava dirigida directament a la policia local, a qui els demanava més fer vigilància permanent per evitar que es tornessin a col·locar. Fons municipals han confirmat que aquest matí ja no hi havia cap símbol, però no han volgut confirmar qui els ha tret.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
3 mesos després de l'incendi de Sant Roc, a Badalona, el bloc sinistrat continua precintat, sense subministraments i amb els habitatges pendents de reparació. Tot pel desacord entre els propietaris i les assegurances. Mentrestant, 8 de les 20 famílies afectades han hagut de ser reallotjades per l'administració. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado, bona tarda.
Bona tarda. Un mes després de l'incendi ja s'havien fet les tasques de retirada de runes, neteja dels espais comunitaris i la instal·lació de les portes d'accés a l'edifici i a la 20ena d'habitatges. A partir d'aquí no s'ha fet cap reparació més. Des de l'Ajuntament s'està oferint suport tècnic de mediació per agilitar la situació, però encara no hi ha data d'inici de les obres. La Teresa González és la regidora d'habitatge.
Agilitzant les seves gestions perquè es puguin començar les obres el més aviat possible. La prioritat era que la reforma, o sigui, tota la part comunitària estigués disponible, per tant, s'han de desencallar aquests tràmits que hi ha entre l'administració i les assegurances de dades particulars per poder posar en marxa la llum, que funcioni l'ascensor i que aquestes famílies puguin anar a viure amb els seus habitatges.
Recordem que a banda de les 3 víctimes mortals van ser 20 les famílies afectades que 3 mesos després no han pogut tornar a casa seva. Algunes han estat reallotjades per l'administració. Segons explica González, el consistori s'ha fet càrrec en tot moment dels lloguers de les persones reallotjades i de la compra dels mobles bàsics. Altres despeses, com electrodomèstics o la donada d'alta dels serveis de subministrament dels nous habitatges, han hagut d'anar a càrrec dels veïns.
I el jutjat de guàrdia de Blanes, a la Selva, ha enviat a la presó un jove acusat de violar una noia que dormia en un caixer de Lloret de Mar.
Els fets van passar la nit del 23 de febrer. La víctima va perdre l'últim autobús per tornar a casa i va decidir dormir en un caixer de la localitat. Mentre dormia, 2 homes van entrar, la van despertar i la van amenaçar per fer-la anar fins a un carreró. Allà un d'ells la va violar. Els Mossos d'Esquadra a Girona van obrir una investigació i van detenir l'agressor dimecres. La víctima el va identificar a la roda de reconeixement i també s'han recopilat imatges de càmeres de videovigilància. L'acusat té 23 anys i antecedents policials. La investigació continua oberta per intentar identificar l'altre sospitós.
I avui, en motiu de la commemoració del Dia Internacional del Poble Gitano, dilluns que ve, el col·lectiu ha volgut llegir un manifest a Tarragona per reclamar que els siguin reconeguts els seus trets diferencials com a ètnia. Consideren que encara existeixen molts estigmes sobre el poble gitano. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Avui celebra el fet històric que va tenir lloc el 8 d'abril de 1971 en què s'instituïa la bandera i l'himne del poble gitano. S'ha destacat que cal millorar la forma de veure de nens i nenes gitanes i puguin anar a l'escola, a més d'oferir cursos d'inserció laboral per donar feina als joves gitanos. Es destaca, doncs, que el poble gitano no s'ha d'integrar, sinó que ha de sumar dins de totes les cultures existents. Així ho expressava el representant de la FAGIC, la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya, Pere Roger.
Avui en dia encara estem estigmatitzats, perquè necessitem fer-nos una vàlua positiva sobre nosaltres mateixos, però que l'administració i la societat majoritària reconegui els drets diferencials que té el poble gitano.
El Dia Internacional del Poble Gitano a Tarragona celebrarà amb una ofrena de flors a la platja del Miracle i finalitzarà amb un dinar popular.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. La central nuclear de Vandellòs 2 segueix inactiva després d'haver registrat una aturada que no estava programada a causa del baix cabal d'aigua al reactor i que els sistemes de protecció han activat el protocol de seguretat. La central i el Consell de Seguretat Nuclear han afirmat que en cap moment hi ha hagut risc per les persones i el medi ambient. Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, Ricard de l'Amo.
La central nuclear Vandellòs 2 continua parada des d'ahir a les 3 de la tarda, quan la planta va fer una aturada no programada en detectar-se un baix cabal d'aigua al reactor. L'associació nuclear Escó Vandellòs, ANAF, que és l'empresa propietària de la central, va detallar que la parada fou causada per l'actuació d'un dels sistemes de protecció que hauria actuat automàticament. ANAF afirma que tots els sistemes de seguretat van funcionar correctament i que l'equip tècnic està ara estudiant la causa dels fets i que s'està treballant per poder-la connectar en els pròxims dies a la xarxa elèctrica. L'associació nuclear Escó Vandellòs, ANAF, i el Consejo de Seguridad Nuclear diuen que no hi ha hagut cap risc per les persones ni pel medi ambient.
A Terrassa, l'Agència Catalana de l'Aigua dona per finalitzades les obres de reparació del mur de la Riera de les Arenes, malmès per les pluges del passat mes de novembre. Els treballs han durat 3 mesos i han costat més de 270.000 euros. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión, bona tarda.
Bona tarda. S'han reconstruït 30 metres del mur del marge dret a l'alçada del pont d'Almeria. També s'ha estabilitzat en formigó 80 metres més del mateix mur que havien quedat descalçats a causa dels aiguats. Les obres es van impulsar arran de la llevantada registrada durant el mes de novembre del 2018. Encara queden pendents dues actuacions puntuals més a la Riera de les Arenes, acordades amb l'Ajuntament de Terrassa l'any 2017. D'altra banda, la Generalitat s'ha compromès a fer un estudi per analitzar els problemes de les rieres de les Arenes i del Palau i programar les actuacions necessàries per millorar-ne la seguretat.
En cultura, l'Ajuntament de Martorell i la Fura dels Baus han presentat aquest matí la nova versió de la llegenda del Pont del Diable, que representarà en aquest emblemàtic espai el proper 27 d'abril dins els actes de la Fira de Primavera. La Fura dels Baus comptarà per aquest espectacle amb la participació de diversos artistes locals. Irene Segalés, bona tarda.
Bona tarda. L'ubicació del Pont del Diable de Martorell, enmig d'un eix de comunicacions com una autopista, una autovia i les vies de l'AVE i de Renfe, està la font d'inspiració del nou espectacle de la Fura dels Baus, que reinterpreta la llegenda del Pont del Diable. L'objectiu és fer reflexionar els espectadors sobre el desenvolupament sostenible. En la representació, de gran format, hi participaran diversos artistes locals. Sergi Corral és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Martorell.
Jo m'atreviria a dir, a més, que és com la consolidació, que la representació de la llegenda del Pont del Diable a Martorell, com queda, no? Quan va començar fa 8 anys, va ser una cosa, després d'aquests 8 anys, és com es consolida.
La llegenda del Pont del Diable es faran dues sessions el 27 d'abril, la primera a 9:45 de la nit i la segona a 11:15.
A Girona s'ultimen ja els detalls per commemorar el Dia Internacional de l'Art el cap de setmana vinent. L'Ajuntament de la ciutat i prop d'una vuitantena d'entitats de les comarques gironines uneixen esforços per celebrar aquest esdeveniment únic a Catalunya que durant 3 dies promocionarà l'art de manera gratuïta. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Durant el cap de setmana del 12, 13 i 14 d'abril d'enguany es faran diverses activitats a les comarques gironines. Carme Saiz és directora del BOLIT, Centre d'Art Contemporani de Girona.
Hi ha molts tallers, moltes visites guiades i jornades de portes obertes. Per sobretot, el més destacable és la quantitat de tallers. Són activitats per nens, per públic familiar, per gent gran, per tot tipus. És a dir, qualsevol pot trobar una proposta i, a més, són gratuïtes. Aquesta és una de les virtuts que té aquesta programació que oferim.
La iniciativa està promoguda pel BOLIT amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona i els Serveis Territorials de Cultura de Girona. El tret de sortida del cicle d'activitats per commemorar el Dia Internacional de l'Art es durà a terme el divendres 12 d'abril amb el pregó a càrrec del poeta i assagista Vicenç Altaió.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Fraikin Granollers ja és semifinalista de la Copa del Rei d'handbol.
D'Antonio Ramán ha arrasat a la de Mar de Lleó per 31 a 23 en un partit dominat pels granollerins. A partir de 9:15 serà el torn del Barça, el favorit a aconseguir el títol. Els de Ricard Pascual debuten a quarts de final contra el Puente Genil.
En bàsquet, avui és jornada a la Lliga Leport.
El Força Lleida rep l'Araberri a les 9 i el Prat juga a Melilla a 9:45. L'Araberri és una nova prova per mantenir viva l'espurna del play-off. El Força Lleida arriba a la jornada 30 de l'Aleport encara amb opcions de fer promoció d'ascens davant un rival amb necessitat de victòria.
Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Dimecres passat, Jorge Serna, entrenador de l'ICG Força Lleida, va deixar clar que l'equip continuaria competint per aquest segon objectiu de la temporada, que no és altre que disputar els play-offs d'ascens a l'ACB. Tot i això, Serna també va demanar a l'entorn dels lleidatans gaudir del fet d'arribar a aquestes alçades de la temporada amb la permanència ja assegurada, fet que l'any passat, sense cap mena de dubte, no va ser així. Un Jorge Serna que va descriure com a clau el partit d'aquest divendres si l'ICG Força Lleida vol mantenir les possibilitats de play-off una setmana més.
Sin duda que ahora cada partido, ahora no tenemos margen de error, ¿no? Si queremos intentar aspirar a poder ahí meter un poco de guerra por los playoffs, no podemos fallar creo que prácticamente en ninguno, ¿no? Y el primero pues es Araberri viene lógicamente pues muy necesitado de victorias porque está jugando una pelea muy difícil y ya tenemos experiencia de cómo vienen ese tipo de equipos, ¿no? Que vienen con mucha hambre de victoria.
El partit és avui divendres a les 9 del vespre al Barris Nord de Lleida. A les 8, al mateix pavelló, es durà a terme la presentació de la penya La Pedrera de Lleida, un grup d'animació impulsat pel Força Lleida i el Club Bàsquet Lleida.
Els 100 anys plom, Salle i Reus, rep demà el Badalonès, Fruit Secs, Corbera.
Segon classificat
al grup 2 de Copa Catalunya masculina, els reusencs són desens classificats i una derrota els pot enfonsar a la taula. En canvi, els dimonis badalonins es troben a només una victòria del líder i s'entregaran al màxim per vèncer i atrapar-lo. Quan queden 4 jornades per al final de la temporada regular, el Ripollet és líder amb una victòria d'avantatge sobre el badalonès, 2 respecte a l'Alpicat. El partit es disputarà demà a les 6 de la tarda al pavelló Joan Sirolla de Reus. El podreu seguir en streaming per la plataforma Xala i les televisions locals. I a Sabadell, demà arrencarà el Campionat d'Espanya Open de Natació.
Amb Mireia Belmonte liderant el rànquing de rècords amb 6 marques. El campionat és clau per aconseguir les mínimes per participar al Mundial.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.